Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Tornem a retrobar-nos un diumenge més per compartir amb vosaltres els comentaris de tota la setmana i les cançons que no heu pogut escoltar senceres perquè només tenim bé 6 minutets en el dia a dia de dilluns a dissabte quan manquen 20 minuts per les 7 de la tarda. Ens podeu escoltar a la freqüència de Ràdio Estel, de Ràdio Principat i també, doncs, si tot va bé, a la pàgina web de Ràdio Estel. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit i molt bona nit a tots els amics i amigues que ens esteu escoltant. I abans de començar el programa d'avui, també us volem recordar una cosa que sovint se'ns oblida. I és que Missatge en una ampolla també té un llibre. També ens podeu llegir en forma de llibre. Un llibre que està editat per Claret. El llibre es diu Missatge en una ampolla, descobreix-lo mirant endins. Editat per Claret, o sigui que el trobareu a la llibreria Claret, però també a qualsevol altra llibreria. El podeu encarregar i us el fan venir. Comprant aquest llibre, estareu col·laborant en fer possible el nostre programa, la pàgina web i tot aquest projecte de comunicació que és el Missatge en una ampolla. Un projecte de comunicació, de reflexió, des del punt de vista humanista, cristià, social i progressista. I com sempre, en aquesta edició radiofònica, us hem preparat una sèrie de lectures i de cançons que doncs, ja ens disposem a compartir amb tots vosaltres.
Comencem amb un personatge que segur que coneixeu tots, és el Juan Luis Guerra. És una persona que havíem conegut llargament amb temes, amb cançons de l'estiu, però que en un moment donat de la seva vida doncs, va decidir publicar també música cristiana, directament música amb contingut obertament cristià. Concretament el que escoltem és un dels seus treballs que es titula Per a ti i la cançó es titula Tan solo he venido. Voleu que l'escoltem plegats?
Decirte mi Dios. corazón, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
La convivència fa que haguem de tenir en compte les altres persones per poder viure tots plegats. I de vegades haguem de destriar bé on acaben els nostres drets i on comencen els drets dels altres, on es troben aquestes fronteres difícils de portar i que sovint generen conflicte.
Per això ens ha semblat interessant de portar-vos una reflexió que hem trobat a peretarrés.org que es titula Llibertat o llibertinatge i que us volem llegir. Ens ha semblat molt interessant. Diu: es parla molt avui dia de la llibertat. Llibertat d'expressió, llibertat de premsa, llibertat d'actuació, però sabem realment el que és la llibertat? Segons el diccionari, llibertat és facultat de l'ésser humà a optar entre diferents maneres d'obrar, no ser esclau, no estar detingut o pres. Si busquem també en el diccionari llibertinatge, diu: fer un ús desenfrenat de la llibertat, sense tenir en compte els demés i al marge de tota llei. Tothom hauria de gaudir de llibertat. És molt bonic poder expressar-se en llibertat, anar als llocs lliurement, però pensant que la llibertat d'un acaba on comença la dels altres. En nom de la llibertat s'insulta, es menteix, es mostra mala educació, s'és incívic, s'envaeix la intimitat de la gent, es destrossen pertinences d'altres, etc, etc. Això és llibertat? Evidentment no. Això és, en tot cas, llibertinatge. Què és la llibertat? Jesús de Natzaret diu: si persevereu en la meva paraula, sereu realment deixebles meus. Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.
salvo y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar.
Escoltàvem la veu de Daniel Calvetti des del seu treball En Paz amb aquest tema que ens recorda que Déu, gràcies a ell, som lliures. Libre.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Et fa vergonya expressar les emocions? A vegades ens en fa, però això no hauria de ser així. Les emocions formen part de nosaltres i no les podem pas eliminar, no les hem d'eliminar. És bo expressar-les, és bo comentar-les, no pas amagar-les. Hi ha un llibre que tracta aquest tema i que ens ha agradat molt i per això avui us en portem un fragment del seu primer capítol. És un llibre que han escrit l'Eva Bach i en Pere Darder i és un llibre que es titula Deseduca't, una proposta per viure i conviure millor.
El fragment que hem triat comença dient així. Des de la darrera dècada del segle XX, hi ha una consciència cada cop més generalitzada de la necessitat d'incorporar plenament les emocions i els sentiments a la vida personal i professional i a l'educació. Malgrat la tradició de signe diametralment oposat que havia imperat a Occident fins aleshores, el terreny estava abonat per tot un seguit de valuoses aportacions que es remunten dels primers pensadors als nostres dies. I la idea ha començat a fer impacte en diversos àmbits. El descobriment del que representen les emocions de cara a la maduresa personal, la vida social i la felicitat té un abast molt més gran del que actualment som capaços d'imaginar. A partir d'ara, dir, per exemple, que hem de prendre les decisions amb el cap, que els sentiments són irracionals i que no són de fiar, o que les persones som d'una determinada manera i no podem canviar, no té cap mena de fonament. Prendre decisions al marge de les emocions i dels sentiments no és en absolut possible, ni seria recomanable en cas que ho fos. Les emocions es localitzen també en el cap, en la ment. Estan barrejades de tal manera amb el pensament que podem dir que no hi ha cap decisió absolutament racional i esdevenen la base del ser persona. Raó per la qual no podem parlar d'equilibri personal ni, per tant, tampoc de salut si no es dona una bona integració entre emoció, pensament i acció. Una de les nostres principals preocupacions és que es desaprofiti el potencial que les emocions tenen perquè les persones ens puguem comprendre més bé i conviure millor així. És innegable que es parla cada cop més d'emocions, però no sempre es fa preveient l'abast real que aquestes tenen per l'equilibri personal, la transformació social i el retrobament dels éssers humans, més enllà de qualsevol ideologia. Hi ha dues dimensions bàsiques perquè la maduresa emocional esdevingui una realitat palpable. La primera fa referència a la necessària integració entre emoció, pensament i acció que ja hem apuntat. Les coses no s'aprenen ni les sabem pel sol fet de pensar-les, de reflexionar sobre elles, de llegir-les o de sentir-les dir. La segona idea, molt lligada amb aquesta, és que això no s'aconsegueix de la nit al dia, ni sense esforç. Si portem tota la vida fent les coses d'una manera, no canviarem en dos dies. En qualsevol cas, el més important és que ens posem en camí, i per posar-nos en camí no n'hi ha prou d'entrenar noves maneres de fer. Cal que aprenguem a interpretar la realitat d'una altra manera i a detectar també una sèrie de respostes primàries o induïdes que despleguem automàticament i que impedeixen que les noves maneres puguin obrir-se pas i arrelar.
Jo em pregunto per què, Senyor, des de que tu ens vas deixar, gairebé res ha canviat. La gent es segueix matant, continuem crucificant a pobles sencers de fam. Entre guerres i ambicions que es podrien evitar, més rentable és no mirar. Tothom s'afana pels diners, tothom intenta pujar més i més i més i més. No importa que els esglons siguin d'homes, el que importa és aconseguir més. Jo em pregunto què hem fet, Senyor. Tu volies un món millor, un món que fos per al món, sense ser manipulat. 2.000 anys hauran passat, gairebé res hem après. Mig món està agonitzant, clavat en creu l'estem deixant i no hi fem res. Tothom s'afana per tenir més, tothom intenta pujar més i més i més i més. No importa que els esglons siguin d'homes, el que importa és aconseguir més. No importa que els homes es trepitgin, el que importa és aconseguir més. Jo em pregunto per què, Senyor, som esclaus de tanta ambició. La intel·ligència hem hipotecat per gàbia d'or com ocell tancat. un patim buscant el triomf, a la carrera per ser els primers, per un pòdium entre xiprers, sense parar-nos a pensar que t'hem perdut i no et sabem trobar.
Hem descobert aquest cantant, en Josep Coll, i això que ja fa uns quants anys que va gravar aquesta cançó, però nosaltres l'hem descobert ara i ens ha agradat molt i per això us l'hem portat. A Déu no li agrada que l'home sigui trepitjat, total per competir, per aconseguir més i més i triomfar. Jesús ens ho va deixar dit en el missatge del seu evangeli. I no obstant això, no sabem trobar la manera de seguir més Jesús, de viure més d'acord amb el seu missatge. Hi ha gent que ho aconsegueix més, però hi ha gent que ni tan sols s'hi paren a pensar. Tant de bo que tothom es preguntés, com en Josep Coll, per què, Senyor? Per què no som capaços de viure més autènticament com Jesús?
La vida, per diverses raons, ens pot portar a viure moments de potser més desídia o més aturament, de més pausa, de més calma, de pensar potser, doncs, ostres, ara no em ve de gust fer res. Però per aquests moments, avui us volem portar un missatge de la Mare Teresa de Calcuta que va dirigit precisament a les persones que senten que no tenen forces, potser, o que estan desganades i que els hi costa de continuar, els hi costa de moure's. I aquest missatge es titula No t'aturis mai.
I diu així: tingues sempre present que la pell s'arruga, el cabell es torna blanc, els dies es converteixen en anys, però l'important no canvia. La teva força i convicció no tenen edat. Mentre estiguis viu, sent-te viu. Si enyores el que feies, torna a fer-ho. No visquis de fotos grogues. Segueix encara que tots esperin que abandonis. No deixis que es rovelli el ferro que hi ha dins teu. Fes que en lloc de llàstima et tinguin respecte. Quan pels anys no puguis córrer, trota. Quan no puguis trotar, camina. Quan no puguis caminar, fes servir el bastó. Però, sobretot, no t'aturis mai.
Missatge en una ampolla.
Le hablé de ti una vez, le hablé de ti y no me pudo entender. Y le conté que para ti él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran no se irían así, si te vivieran yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran no se irían así. aceptaran, yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Diciendo es tarde para mí, es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés. Yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran no serían así. Si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Oh, Dios, no los dejes partir, siembra tu espíritu allí.
Aquesta cançó del Pablo Olivares fa referència a una experiència una mica frustrant que de vegades patim les persones cristianes, i és que quan ens relacionem amb persones que no coneixen a Déu, que no són prop d'ell, ens costa que no entenguin quin és el caràcter de Déu, de quina manera ens ajuda, com ens sentim de lligats a ell. Ens costa no poder compartir el Déu que nosaltres ens estimem, perquè no el coneixen. I això és el que tracta precisament aquesta cançó de Pablo Olivares, que es titula Si te conocieran.
Però els cristians, doncs, nosaltres insistim. I cada dia, hem d'anar fent camí i seguir Jesús. És una cosa d'actitud diària. És el que ens explica ara el Daniel Poli, des del seu treball, Los signos de los tiempos, amb aquest tema, cada dia.
Cada dia que passa, yo creo en ti. Cada día que pasa me aferro a ti. Cada día que pasa yo creo en ti. Cada día que pasa me aferro a ti.
Yo te necesito a ti.
Podem deixar de consumir? De fet, el consumisme és una cosa que, en principi, de forma natural, va lligada a la humanitat. Necessitem energia per viure. Per tant, hem de consumir, si més no, aliments, aigua i, bé, una sèrie de coses per cobrir les nostres necessitats bàsiques. Podríem dir, per tant, que hi ha una manera de consumir natural i responsable. I després, una altra forma de consumir desenfrenada, que és ja quan la paraula consumir comença a adquirir doncs, uns matisos que ja comencen a fer una mica més de por.
Realment, tant parlar de consum, de consumir, aquesta paraula està adquirint ja un tint desagradable. Amb gran temor dels qui viuen al capdamunt de la piràmide, els de baix comencem a veure que en qualsevol moment nosaltres també podem caure fora d'aquesta piràmide i ser privats d'aquest do de la nostra societat, que és la capacitat de consumir. El nostre consum és el que manté el sistema en funcionament. Treballem per generar productes i serveis que més tard nosaltres mateixos consumim amb els diners que hem guanyat. I amb tot això, els del capdamunt s'enriqueixen a costa del nostre treball i del nostre consum. És a dir, que s'enriqueixen doblement amb nosaltres. A més, quan l'interès dels qui posseeixen el capital consisteix només en fer augmentar els seus beneficis, se'n ressenteixen els nostres drets com a treballadors i la qualitat dels productes que consumim per tal d'abaratir els costos. És a dir, que en sortim perdent nosaltres per partida doble. Però les coses no tenen per què ser així, i no ens referim a protestar i a cridar ben fort, cosa que no hem de deixar de fer, és clar que no. Ens referim a imaginar com poden ser les coses d'una altra manera. El primer que ens cal és vacunar-nos contra la publicitat. La publicitat és la manera de fer-nos creure que tenim moltes necessitats que en realitat no en són pròpies. En segon lloc, cal que parem atenció al que comprem i a qui ho comprem. No sigui cas que amb els nostres diners estiguem finançant els empresaris que pitjor tracten els seus treballadors o fins i tot que actuen d'una forma que per nosaltres és immoral. En tercer lloc, cal trobar el recolzament de les persones que pensen com nosaltres, que hi ha una altra manera de fer les coses, que podem conviure amb menys i d'una manera més repartida, que no ens cal tenir sempre més i del millor, i que en tenim prou amb l'únic que ens cal per viure en plenitud d'esperit i sense aprofitar-nos dels altres. Si ens ajuntem, podrem anar desprenent-nos dels vicis inoculats per aquesta construcció que és la societat de consum, que ens ha tornat egoistes, insensibles i secs als problemes dels altres.
Si consumo me consume y me quita libertad. El consumo es una droga que me resta humanidad. Me he olvidado de los demás y del que no tiene pan y solo pienso en gastar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Solo veo un mundo rico y creo que es lo normal. Me ilusiona acumular en un mundo artificial. Me olvido de los de atrás. El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos. Siempre pierden los de atrás. El consumo me consume. Voy perdiendo libertad. Puedo ser más solidario, es mejor dar que gastar. El consumo me consume, mientras mueren los de atrás. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar. Y no actuar, no pensar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Solo veo un mundo rico y creo que es lo normal. Me ilusiona acumular en un mundo artificial. Me olvido de los de atrás. El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos. Siempre pierden los de atrás. El consumo me consume. Mientras mueren los de atrás. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar, y no actuar, no pensar, y no actuar.
No pensar i no actuar, un mal molt estès, malauradament, avui en dia. I un cantant que comunica molt, el Mario Cervera, amb aquesta cançó que acaba d'il·lustrar el comentari que us hem fet abans, El consumo me consume. Un tema musical que ens ha fet arribar a través del Facebook un bon seguidor d'aquest programa, mossèn Eduard, i que li agraïm moltíssim que ens hagi fet arribar aquesta cançó i moltes altres coses que ell sempre comparteix amb nosaltres. I us convidem a que feu el mateix. Si teniu algun tema musical que penseu que comunica un missatge important, interessant, que aniria bé per aquest programa, que és del nostre estil, doncs feu-nos-ho saber i nosaltres aquí doncs, després el podem posar per ser compartit per tots.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Avui volem parlar-vos de la història de l'Iqbal, que és precisament el títol del llibre a través del qual el vam conèixer, una novel·la de Francesco D'Adamo, però una novel·la basada en fets reals. L'Iqbal era un noi pakistanès que als 5 anys va ser venut per la seva família per tal de pagar un deute i obligat a treballar com a esclau en la fabricació d'estores.
I és que, veritablement, aquest llibre de la història d'Iqbal és un llibre d'aquests que no et deixa indiferent, que un cop l'has llegit i has gaudit amb ell, malgrat que la història que explica és molt trista, després no pots deixar de seguir indagant i seguir-nos movent per fer alguna cosa per l'Iqbal. I així hem anat descobrint moltes coses. Per exemple, hem descobert que el 16 d'abril de 1995 aquest nen pakistanès, Iqbal Masi, un nen cristià, catòlic, militant de la secció infantil del Front d'Alliberament del Treball Forçat del Pakistan, va ser assassinat a l'edat de 12 anys per les màfies de la tapisseria i la fabricació d'alfombres o de catifes. Després de múltiples amenaces per haver contribuït a tancar empreses en les que tots els treballadors eren nens esclaus. El seu exemple va transcendir internacionalment. I això va motivar que en l'Iqbal li donessin premis. Un premi a Estocolm, un altre a Boston, i ell va dedicar els diners obtinguts amb aquests premis, que eren econòmics, per obrir una escola al Pakistan, perquè així els nens poguessin ser formats, educats i no venuts a fàbriques com les que ell havia estat. I en la col·locació de la primera pedra d'aquesta escola que porta el seu nom al Pakistan, ell va manifestar la seva intenció de fer-se advocat per continuar la lluita contra l'esclavitud infantil. Però clar, com us hem comentat abans, als 12 anys aquestes màfies van posar fi a aquest projecte tan interessant que tenia l'Iqbal per realitzar aquí a la Terra. En memòria de l'Iqbal Massi, símbol dels 400 milions de nens i nenes esclaus que hi ha encara actualment, volem reivindicar el 16 d'abril, que és el dia en què l'Iqbal va ser assassinat, per cert, en aquell any, diumenge de Pasqua, doncs el volem reivindicar com a Dia Internacional contra l'Esclavitud Infantil. I qui està movent tot això? Doncs, com sempre, al darrere d'aquests temes d'alliberament d'esclavitud infantil, d'alliberament dels nens esclaus, doncs hi ha moviments cristians, perquè l'Evangeli és un missatge d'alliberament de l'esclavitud. I la Bíblia en general, recordem el llibre de l'Èxode, per exemple. I hem descobert el moviment cultural cristià basat en l'apostolat obrer seglar. És un moviment que està estès a nivell d'Espanya i també aquí a Catalunya. Els podeu buscar per internet. Ells segueixen col·laborant amb l'escola de l'Iqbal i fan coses en general molt interessants dintre d'aquest estil d'apostolat cristià. Podeu buscar-los i possiblement també algun dia parlarem amb ells en el nostre programa.
Alguien ha apagado el sol en la bolsa de basura. ¿Quién ha tirado una flor? ¿Por qué está roto mi espejo? No conozco a esa mujer. ¿Y por qué vuestras miradas son cristales en mi piel? Claudia se va con todos.
Miradla, es una cualquiera.
Mi amistad ahora es desprecio.
Que se arregle como pueda.
Lo tiene bien merecido.
Un revolcón, ¿cuánto cuesta?
Qué vergüenza, gran escándalo.
Lanzó la primera piedra.
Veo a todos mis amigos, ni siquiera soy mujer. ¿Y por qué vuestras miradas son cristales en mi piel? Siento vértigo vacío. Teneos en pie. Ojalá fuerais de acero y no un muro de papel.
Es Claudia, se va con todos.
Miradla, es una cualquiera.
Mi amistad ahora es desprecio.
Que se arregle como pueda.
Lo tiene bien merecido.
Un revolcón, ¿cuánto cuesta?
¡Qué vergüenza, gran escándalo!
Lanzó la primera piedra.
Otra forma de mirar. Mirar del revés las cosas. Detrás de cada montaña está brillando una aurora. otra forma he de mirar. Una rosa es una rosa, no pregunta si la miran, ni sabe que es tan hermosa. Otra forma he de mirar. Dicen que ven y están ciegos. Yo te lavo con mi amor, yo te he visto de respeto. Otra forma he de mirar. Más allá y más adentro, los últimos despreciados son primeros en el cielo. Otra forma he de mirar.
Els últims, els més despreciats, seran els primers en el regne del cel. Així esperem que l'Iqbal ocupi aquest lloc que li pertoca. Hem de trobar una altra forma de mirar. També us ho comentàvem en un dels comentaris anteriors. Hi ha una altra manera de mirar i això és el que ens cantaven des d'aquest musical tan maco i que, bé, nosaltres feia temps ara que no l'escoltàvem, però ens agrada molt. 2000 anys després, no hi ha un amor més gran. Otra forma hay de mirar.
Anem fent camí cap a ser un nou estat a Europa. Bé, almenys tenir la possibilitat de poder-ho decidir. El dret dels pobles a ser lliures, a poder decidir. I, home, ja ho sabeu, la nostra postura sí que ens agradaria que això fos així. De totes maneres, hem de mantenir la serenor. Segurament que, a més d'haver engegat la màquina de fer por, pels qui no volen aquest camí, també ells tenen por, perquè això es nota quan es disparen les provocacions. Però aquestes provocacions millor que no siguin contestades. Cal mantenir aquesta serenor per anar fent aquest camí tal com l'hem d'anar fent, amb tranquil·litat.
Ens omple de goig seguir de ben a prop el camí que tots plegats fem envers una Catalunya sobirana. Aquesta és la nostra intenció. Afortunadament, no ens manquen arguments racionals i emocionals per seguir aquest procés. I, seguint el nostre tarannà, ho estem fent d'una manera pacífica i dialogant. No paren d'arribar-nos missatges de recolzament des d'arreu del món. La premsa internacional ens té en el seu punt de mira i, fins ara, el govern espanyol i alguns intel·lectuals estan fent un paper ben galdós. De fa temps que els catalans hem tingut la sensació de ser incompresos i lluny d'acostar posicions, molts espanyols, no tots, afortunadament, opten pel rebuig de tot allò que soni a català. No ens sentim estimats ni valorats, sinó tot el contrari. I aquest és, precisament, un dels grans motors de les persones, el desig de sentir-se valorats, apreciats, estimats i respectats. La nostra terra ha estat un pilar per la construcció de l'Espanya actual, però nosaltres sempre ens hem hagut de sentir dir que som uns egoistes. A les nostres contrades, les persones castellanoparlants rara vegada s'han sentit discriminades, i això tots ho diuen. Lluny d'apreciar-ho, a la resta de l'Estat s'ha posat el crit al cel per la nostra política lingüística. Són molts els greuges que any rere any s'han anat acumulant i ara, a més, un cop fet palès el nostre desencís, no sentim cap disculpa, cap mena de penediment de la seva part. Tot el contrari, encara ens ataquen amb mentides i barbaritats dirigides a confondre la gent, a despertar l'animadversió contra els catalans, a ridiculitzar-nos i ara ja amenaçar-nos amb la força de la llei o d'alguna altra cosa, d'alguna cosa més. Aquesta actitud tan beligerant no ens posarà les coses fàcils, però no per això hem de fer-nos enrere. Això sí, ara més que mai hem de mantenir la serenor, que deia el Miquel Albert, aquesta serenor que tan bons resultats ens ha donat. No cal contraatacar, sinó raonar. no cal desqualificar amb insults o mentides com fan alguns, perquè perdríem així tota la credibilitat que tenim. Ells tots sols ja mostren al món de quina pasta estan fets, i en el segle XXI aquesta mena de disputes es guanyen als mitjans de comunicació. I acabem amb el Homeland de Bill Douglas, que és una llàstima que no haguem pogut sentir sencera perquè és una cançó molt bonica, que ens agrada molt. Recordeu que si voleu col·laborar amb el programa podeu fer-ho també, podeu fer-nos arribar les vostres col·laboracions al correu electrònic info@missatge.org, info@missatge.org.
I us hem estat acompanyant, com sempre, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, triant músiques, lectures i enregistrant el programa.
Us esperem la setmana que ve.
Que vagi molt bé, bona nit.